ha donat un mes a les Balears, Madrid i Aragó per crear el registre de metges que es neguen a practicar avortaments com marca la llei. En cas de no fer-ho, el Ministeri anirà a la justícia.
Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Atentol.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1003. Heu de saber que avui fa 622 anys que es va desbordar la Riera de Palma i va provocar una de les catàstrofes més importants de la història de ciutat.
Le jour où la pluie viendra, nous serons, toi et moi, les plus riches du monde. Du monde, les arbres pleurant de joie, offriront dans leurs bras les plus beaux fruits du monde, les plus beaux fruits du monde. Ce jour-là, la triste, triste...
Bon dia. Dia 14 d'octubre de l'any 1403, una pluja continuada durant dos dies seguits va desbordar la Riera de Palma, que aleshores entrava per la Rambla i passava pel Born. Una pluja que va provocar la destrucció de 1.500 cases i la mort, atenció, de 5.000 persones. La torrentada va esbocar la murada i el pont de la Porta Plegadissa i l'església de Sant Feliu va haver de ser apuntalada. Ja en temps de rei Jaume II es va voler canviar el curs de la Riera, però no ho va aconseguir per manca de dobbers. No va ser fins a 1613 que, cansat de les inundacions i de la pudor de les aigües estancades, les autoritats decidiren que la Riera tingués el traçat actual. D'això que vos explicam ara fa 6 segles, era el segle XV, perquè just avui fa 622 anys que la Riera de Palma se va desbordar i va provocar una de les catàstrofes més importants, com dèiem, de la història de Palma. Hem de dir que no va ser l'única vegada, però sí una de les més mortíferes. Començam.
Les plus beaux fruits du monde.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre. Vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules, amb la història i també ho fa amb l'actualitat. Aquest programa té totes les lletres i avui, qui les saben totes són en Celestí Oliver, en Miquel Junc i en Toni Guiscafrà. Un dia més a taula, Celestí Oliver, com estàs?
Bé.
Miquel Junc, com va? I el nostre becari, Toni Guiscafrà, com estàs?
Molt bé.
Coneixies aquest episodi de la història en el qual varen morir prop de 5.000 persones amb aquesta torrentada, amb aquest desbordament de la Riera? Un episodi que no se'n parla massa, però...
No, que va ser... Episodi negre de ciutat.
Molt traumàtic. De fet, també va ser un poc arrebusiu, que any més tard, bastant d'any més tard, tot s'ha de dir... Finalment se canviés el trajecte i la Riera ja no va passar per la Rambla i pel Passeig de Born, sinó que vàrem fer el traçat actual, que ja sabeu quin és, allà per el Passeig Mallorca de ciutat. I, per sort, no hi ha hagut més desgràcies, però vaja, que la pluja torrencial a les illes és una cosa que ve de fa molt de segles. I
així
també
és.
Està bé recordar-ho durant la història, tot allò que ha anat passant. Però bé, deixem aquest apunt històric, perquè tenim més temes i més amables, per sort. Perquè se l'estic començant per tu.
Avui és dimarts, jugarem a Tèntol, també repassarem l'actualitat del dia i parlarem amb la Beateta de Palma d'enguany, es nada Catalina a Mengual.
Que pentura que entrem tot plegat aquest dissabte.
Sí, la Beateta també és històrica que aquesta música, que aquest disc que sona,
sí.
Que també és històrica.
Exacte,
té
anys.
Sí. M'ha agafat d'un vinil, en això.
Sí, talment.
Però fantàstica aquesta versió. Mira que n'hi ha moltes de versions.
Feren els amigos.
De sort, però aquesta dels amigos mos encanta.
Sí, sí. I dona de Catalina Mengual té 8 anyets, és fia d'en Felipe Mengual i Néstor de Luque i enguany fa quart de primari. Aquest dissabte, dia de 8 d'octubre, sortirà pels carrers de ciutat en honor a Santa Catalina Tomàs, perquè és la Beateta de Palma d'enguany i passarà per aquí, per Tèntol.
Exacte, tenim moltes ganes de parlar amb ella, men com d'un nervis. Aquest dissabte serà la protagonista. Ja sabeu que la Beata té diferents festivitats arreu de Mallorca i aquest dissabte toca a ciutat, a Palma, i nada Catalina a Mengual. Enguany n'és la Beateta i volem parlar amb ella i també en son pare, perquè ha estat son pare que s'ha posat en contacte amb nosaltres.
Sí, sí, son pare m'ho va contactar perquè volien promocionar un poc la festa.
Clar que sí, i perquè son pare és un fidel oient de Tèntol,
sí.
En Felip, així que li enviem una abraçada. I també ses gràcies. Avui també, com dèiem, és dimarts, i això vol dir que haurem de tornar brostejant la història. Ho feim amb el nostre historiador de capçaleres, en Tomeu Canyella, ja ho sabeu, i avui dedica la seva secció a un dia mundial a reivindicar.
Avui celebram una nova efemèrida, la del Dia Mundial de la Cosidora, un ofici històric i poc reconegut que, en un món preocupat per la sostenibilitat, ha pres un nou caire.
I un dia te sobren vitamines, la casa i la teulada tan intenses, les lotes s'entretenen amb una planta i deixa la terrassa com la terra. T'envies l'aigua de la cadernera, bufes perquè volin ses clavelles i deixes-te una verge primavera i no em di tots els metres cúbits t'espallat amb cipoteta. Aquest estiu jo volia fer un rigui.
I d'ací les cosidores, avui repassarem amb en Tomeu Canyelles la història d'aquestes dones, perquè són dones, que mos han ajudat tant durant tots aquests anys i tots aquests segles i durant tota la història. Per tant, avui aquest serà el tema d'en Tomeu, però, Miquel, com sempre, també tenim taula de redacció.
Sí, i avui començarem parlant de Santa Margalida, de la vila, perquè han protegit una vintena d'immobles, entre els quals hi ha la casa del conegudíssim compositor Joan Barri. Xerrarem un poc sobre la història d'aquesta casa i d'aquest compositor amb en Manel
Quadreny. Jo crec que sí,
Quadreny,
que és... sí, Manel Quadreny,
que és amic de la... bé, de l'Associació d'Amics de Bandes Sonores de Balears i mos explicarà un poquet l'importància, no?, d'aquest compositor i d'aquesta casa.
Si s'esperets parlassin, sí. Joan Barri és un dels compositors més famosos de tot el món, sobretot de bandes de música de pel·lícules. Segur que n'heu sentit 50.000.
Sí.
I avui han sabut, doncs, que Santa Margalida protegirà aquesta casa on va viure aquest conegut compositor.
S'ha de deixar clar que no hi va viure, en aquesta casa.
No,
la vam anar a construir.
Sí.
Ell va passar molt d'any, bé, molt de mesos a Can Picafort, perquè era un lloc que li agradava molt, i per això va voler construir en aquesta casa, però va durar tant la construcció, tant les obres, que no hi va arribar a viure mai.
Uh-huh. La també, va projectar.
Sí, la va projectar i ha quedat amb això, en runes, ara mateix.
També bé, com... li demanem a Manel quines composicions va poder fer aquí a Mallorca.
Clar, a Mallorca segur que sí, n'hi varen sortir.
Podríem fer un museu de la composició.
Sí, de la composició mallorquina.
Se n'ha parlat diverses vegades.
A Can Joan Barri.
Sí, sí, sí. També comentarem un article que explica d'on venen expressions com ets més beneit que un espardenyó. Sabeu de bon bé?
No.
No.
Les espardenyes...
No, però ho he sentit dir tantes vegades. Més beneit que un espardenyo.
Ja, mira, no se refereix a un escalçat, eh?
No.
Hi ha altres espardenyes.
Mm. Perquè no deia, clar, escalçat...
Té altres excepcions, aquesta paraula. Mm. Així que després sabrem de bon bé.
Ah, sí? Mm.
En xerrarem amb el seu autor d'aquest article, en Pere Carbonell, que mos explicarà un poc tot això.
Anava a dir, unes espardenyes de calçat fan bona falta. És bé que dir,
sí.
No.
Són còmodes.
No són res menyspreables.
No. Per això mateix no.
No
va per aquí, aquesta expressió. I acabarem amb un altre article de l'Ara Balears que recopila, atenció, allots secrets per fer l'amor a les Balears.
Vol dir que hi ha llocs secrets on fer l'amor?
Ara ja no ho deuen ser secrets, no. Perquè no, després d'aquest article...
No, ara ja ho han deixat de ser.
Què hem de fer? No ho hem de comentar?
Sí, l'hem de comentar. Oh, ja,
els nostres oients mereixen saber que això existeix.
Existeix.
Tampoc no hi anirem a badar.
No, tampoc. No enviarem
a ningú. La veritat que per
ja.
Sort no hi tenim cap feina per ell.
No, exacte.
Però bé, és curiós. Després ho comentarem, però tenim més coses, Celestí.
Sí, a la tercera hora de Tèntol, a partir de les 5, ens visitarà la nostra estimada Júlia Mèrida per parlar d'una de les grans escriptores de la història de la qual enguany se commemoren, ja ho sabeu, els 250 anys del seu naixement. Ens referim a Jane Austen. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. I dona els 250 anys del seu naixement, la llibreria Rata Corner de Palma ha organitzat un club de lectura dedicat a Jane Austen, dinamitzat per Júlia Mèrida, que comença aquest pròxim dilluns, dia 27 d'octubre, i en el qual es comentaran tres de les obres més cèlebres d'aquesta escriptora anglesa, que són Orgull i Prejudici, Emma i Sentit i Sensibilitat.
Sí, moltes ganes de parlar-ne amb la Júlia Mèrida, que ha fet un màster de Jane Austen per preparar aquest club de lectura i que enguany, com que aquesta commemoració se'n parla molt de Jane Austen, se n'han fet pel·lícules, n'heu vist qualcuna, d'Orgull i Prejudici? En té dues. Ara crec que...
Dues?
Dues versions, que el 2005 se'n va fer una altra, però n'hi havia una més antiga, de pel·lícules, eh? I, bé, altres pel·lícules que s'han anat fent sobre aquesta autora, que, a més, ara se'n fan sèries, bé, moltes coses, i una reivindicada escriptora 250 anys després del seu naixement.
Reedicions commemoratives i també noves edicions.
També.
Per tots els públics.
Exacte.
Infantils i per públic adult.
I d'on parlarem avui, Jane Austen. I a partir de les 5 i mitja rebrem les Marines de Tèntol, que són na Marina Bannassa i na Marina Huguet, amb un nou capítol dedicat a la criança i avui, tipus de família.
Si cada família és un món, avui a Genedam explorarem un univers ple de constel·lacions. Acompanyem-nos en aquest viatge per diferents tipus de famílies que poden trobar a les escoles.
Avui aprendrem quin tipus de famílies hi ha, per no deixar-nos, esperam no deixar-nos en cap, perquè són molt diverses les famílies, que això també forma part de la nostra societat. 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes per qui participa en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I ja ho sabeu, també podeu participar al programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-139-00.
O inscriure'ns a l'Instagram del programa @tentolib3, el Facebook de Tentol, o bé el correu electrònic
sorpresa
que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
Avui do, ja ho tenim tot a punt. Toni, què tries avui del menú?
En la taula de redacció, ja
sí.
Jo crec que li interessa la darrera notícia.
Sí, li agrada xerrar.
Home, tu ets joveneta.
Bé, però això no ho pot fer qualsevol.
Per allà. N'hi ha per aquí de vora.
Per racons aquests.
Doncs jo ho deia perquè, com que compartiu pis, a vegades intimitat és una cosa complicada.
Ah, sí, bé, això és vera, però...
El deia més en aquest sentit.
Va bé, ara veurem... Jo vull coneixement qualquejat d'aquests.
Clar, ja te'ls anirem després.
Ja t'he dit que no hi aniré, però bé.
Coneixer-los o coneixerà.
No fa falta ho diguis.
Hi ha un rànquing? Un top.
Més o manco, sí. Hi ha més ben valorats, sí.
3 hores de programa que ara comencin, en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe. Here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do. You won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Idò, Miquel, Toni, moltes gràcies. Fins aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic i manatge el so d'aquest programa, a qui trobarem molt a faltar, perquè avui és el seu darrer dia abans d'unes vacances que el duran a unes noces, un viatge de noces...
Darrers minuts. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Que tindrà molt bones vacances. Avui tenim per darrer dia, durant manco, un meset, a les vies de so, en Bernat Nadal. Bernat, moltes gràcies, eh? I ja ho sabeu. Molta felicitat, que és allò que diuen, que se diu quan un se casa.
Visques nuvis.
Molt d'anys, sí, exacte.
Això mateix.
Això. I de gràcies, Bernat, són les 3:20 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I doncs, si és el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestim.
I doncs, sí, avui, estimades i estimats, la rabiosa actualitat ens du a parlar d'una de les danses populars mallorquines més ancestrals, el Ball dels Cossiers.
Així és, avui parlam de la dansa dels cossiers perquè just aquest dissabte passat TV3 Televisió va estrenar un documental dedicat als cossiers de Mallorca. Un nou retrat contemporani profund de les danses que es mantenen vives a diversos pobles de Mallorca. A través d'un enfocament històric i simbòlic, aquesta pel·lícula, dirigida per Toti García, connecta amb els ritus ancestrals de la nostra civilització mediterrània. He notat diferència, he començat amb els cossiers de Montuïri, ara tenim els cossiers del Gaida.
Jo l'he notat en aquesta diferència.
Sí, jo crec que també.
Sí, jo l'ho notat. Si tu ni
avui,
jo
avui no sé si serà molt temits, Celestín, en aquest concurs.
Sí, ho serem. Pobles veïnats.
Sí, exacte.
Sempre hem estat temits.
Jo sempre.
En certa rivalitat, però és una rivalitat
bona, sana,
sí.
Idò, aquest projecte documental que vos parlam s'endinsa en el procés de conservació i recuperació d'aquest Ball dels Cossiers de Mallorca, que hi posa en valor l'esforç col·lectiu i la tasca d'arqueologia cultural de les comunitats que ho han fet possible, a partir d'entrevistes, especialistes, testimonis i protagonistes de cursiers actuals, xeremies, dimonis, fins en aquells que varen liderar les recuperacions. Aquest documental explora vivències, emocions i també records dels cursiers. Una narrativa oral que és fonamental en la recerca d'aquesta tradició, sobretot es pot veure en aquest documental. A més, aquesta pel·lícula s'enriqueix amb un valuós material d'arxiu, que és fotogràfic, com també audiovisual, i que dona context històric en aquest documental i també el seu valor patrimonial. En essència, és un testimoni de gent i per la gent que mostra el ball d'escociers des de dins. Un documental que es pot veure ara mateix a IB3 a la carta.
Oceania, Àfrica, Amèrica del Nord, tota aquesta gent balla en forma ritual.
Va ser un poc difícil tornar a muntar escociers. El poble havia deixat, ja havia abandonat les escociers.
Les festes de cultura popular són imprescindibles perquè és...
El ball d'escociers actualment es balla a diferents pobles de Mallorca, a Manacor, a Aleró, a Algaida, a Montuïri, a Inca, a Pollença, a Campos, a Enxardina i a Palma. Els balladors d'escociers normalment són 6, llevat de Pollença, que són 12, i també pot anar variant. I normalment també hi ha una dama, que és una dona, tot i que Montuïri és un home. A qualques localitats també els acompanyen altres personatges, com el dimoni, i normalment aquest ball es fa traçant un cercle amb la dama al mig, tot i que en balls més solemnes, com l'oferta, el mocadors o el mercançó, surten de la norma i no es ballen enrotllant. Per tant, avui Celestí...
Per tot això i per aquest nou documental que retrata els cossiers de Mallorca, avui dedicarem el joc de Tèntol al ball dels cossiers.
Són les 3 i 25 minuts.
Tèntol.
Avui, cossiers, no els compararem, eh? Tots són bons.
Sí.
Només faltaria, perquè quan entram en comparacions sempre hi ha trull, no mos convé.
Cadascú en sots seus.
Sí.
Bé, i en sots de veïnat,
sots
clar, sí. Exacte. Jo en vaig a veure molts, de cossiers.
Sí, t'agrada?
Sí. Sí, sí.
Els has vist tots, és que a Mallorca?
Tot, no.
No?
No. Però any rere any repeteix que hi vaig a veure altres cossiers que no són els cossiers del Gaida.
Mm-hmm, molt bé. Doncs avui en parlarem d'aquí una estoneta, perquè ara abans hem de saber la pregunta del dia. I avui la pregunta diu així. A Pollença dediquen una festa i una processó a Sant Joan Pelós o Sant Joan Pelut, que es fa el diumenge següent, el dijous del Corpus. Una festa coneguda perquè al capdavant de la processó s'hi balla una dansa ritual que fan dues al·lotes vestides de blanc i enjoades que toquen unes castanyetes i mouen les figures que duen a la cintura. Però la pregunta és, sabeu quin nom rep aquest ball?
Un bon dia o potser una nit prop del mar. Jo m'havia dormit quan de cop el cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir d'enlloc lentament.
I per respondre a aquesta pregunta d'aquest ball tradicional, tenim tres opcions de resposta, Celestí.
I d'oi, sí, són el ball dels cossiers, és el ball dels redals o és el ball de les àguiles.
I d'aquesta és la pregunta. Quin nom rep el ball tradicional que es fa diumenge després del Corpus a Pollença? Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
I d'oi, sí. La primera, ens podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram, @tentolib3, i la segona, ens podeu telefonar al 971-139-00 i en directe ens donau la vostra resposta. 971-139-00.
Avui la pregunta fa que referència en aquest ball tradicional de Pollença, és el ball d'escociers, de redol o de ses àguiles. Ara tornem.
Prop de mi el batec s'ha acabat i com caigut del cel l'ocell es va aturar. Un bon dia o pot ser una nit prop del mar jo m'havia el cel s'omple de llum i un ocell negre
nostres ràdios Patrimoni.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca. Vuelve la Fira Marinera en el emblemático Port d'Andratx. Días 18 y 19 de octubre. Todo un fin de semana dedicado al mar, con stands náuticos, venta de embarcaciones de segunda mano, mercado artesanal, gastronomía marinera, exposiciones, actividades deportivas, actividades infantiles y mucho más. Encuentra toda la programación en redes sociales. Organiza Ayuntamiento de Andratx, colabora Ports IB y Club de Vela del Port d'Andratx.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara sí, me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Tento.
Acabant de sentir els senyals horaris i avui tenim una pregunta, Celestí, que t'he de dir que els nostres oients no els han despistat, oh?
No.
Saben.
Ho saben bé.
Perquè avui demanàvem, a veure si sabeu, quin era el nom tradicional de ball que se fa a Pollença el diumenge després del Corpus. I no els han confós en sort d'escocies.
No.
Perquè escocies no, a Pollença no ballen pel Corpus.
Clar. No.
Ballen
per la patrona.
Per la patrona.
Sí.
És el ball de les àguiles.
M'havien posat una pista bastant clara, sí, amb una cançoneta.
Sí, exacte, l'àguila negra de...
Sí, bé.
D'Anna Maria Almà Bona, que ens agrada molt. Però aquestes no són negres, aquestes són blanques. El ball de les àguiles, bé, blanques o no, perquè són fantàstiques. No sé si heu tingut oportunitat de veure-les mai, però val molt la pena perquè són dues al·lotes que van... vestides, duen, en lloc de cavallers duen unes àguiles i van molt enjoiades, realment són precioses i de fet és l'únic poble que se conserva aquesta tradició, és a Pollença, per tant també molt recomanable que que vegeu això. Després van darrere la figura de Sant Joan Palós que representa Sant Joan Baptista i fan una dansa de rituals amb uns origen molt antic, tot trepitjant els pètals que les tiren des balcons. Per tant, avui hem recordat també el ball de les àguiles, però ara és el moment de jugar i avui jugam amb els cossiers.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Si arriba el moment de conèixer els nostres convidats d'avui, un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el ball del cossiers i el documental Els cossiers de Mallorca. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sou? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Qui tenim aquí?
Toti García.
I en el telèfon?
Joan Socies.
Encantat de saludar-te.
Quina alegria veure't.
Li volia preguntar de quina part del país és.
Jo som de Pollença.
I jo som d'Esplà de Mallorca, de Montuïri.
És periodista, vostè?
Ho he estat un moment de la meva vida.
I jo hi faig.
Per què has vingut?
He vingut perquè recentment he estrenat un documental sobre Cossiers, que treballen a Mallorca.
Joan, tu no has pogut... Sí, no has pogut venir...
Per parlar dels Cossiers.
Exacte.
No.
Treballa pel govern o pel seu compte?
Sí, per el meu compte. Autònoms tots.
Sí, sí, jo també.
Veus?
Està molt bé, això. Que li paguen bé.
A vegades, sí.
Exacte, a vegades, sí.
Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Jo ara, malauradament, i per falta de temps, faig aquests entrenaments que se diuen funcionals, que són terroríficament avorrits.
Jo ara fa poc he començat a jugar a futsal.
Sap algun acudit?
Ai, ara no.
No, jo, més enllà de que eren dos i caure del mig, no.
Que simpàtic. És meravellós veure't en tan bona forma, saps? Molt de gust de conèixer. Continuem? On s'alimenta la fantasia? El cor o el cap?
Jo crec que si n'hi ha una mescla de totes dues coses no és possible.
El que diguin Toti.
El resultat no ha sigut concloent. És molt excepcional. Ets capaç de controlar i superar les teves pors. En diuen divergència. No encaixes en cap categoria. No poden controlar-te.
No sé exactament qui ets. A tothom li fa por alguna cosa, però a tu no.
A un qüestionari electrònic.
Heu sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar aquí els estudis d'IVETA Ràdio, Toti García. Com estàs? Benvingut.
Hola, com esteu?
Gràcies per venir.
A vosaltres.
Molta il·lusió. I també tenim en el telèfon en Joan Socia. Joan, com estàs?
Va bé, bé.
Gràcies, eh? Avui per parlar d'un tema que en Joan coneix bé, que són els cossiers, i que en Toti també, perquè amb aquest documental Toti ha fet un màster de cossiers.
Sí, forçat o no, o forçat per jo mateix, però sí. En final, estàs obligat, jo crec que si vols investir un projecte d'aquestes característiques, com a intentar recórrer tot allò que puguis d'informació, i justament t'ho he convidat en Joan, que precisament va ser un d'aquests fils que estires i te posen un poquet damunt algunes pistes que no sempre és fàcil.
Mm. Un documental preciós, el recomanem moltíssim. De fet, està penjat a IV3 a la carta.
Tant, sí.
De se va matredissar a IV3, però ara el podeu veure quan vos vengui de gust. I, Toti, com va ser aquest encàrrec? Va ser una iniciativa teva? Va ser per encàrrec?
No, nosaltres, és vera que, bé, jo faig fer una productora que sigui Espai Temps, que sempre mos han dedicat a la ficció, vàrem néixer per fer sí. ficció, i és vera que la ficció va un moment que va baixar molt i nosaltres volíem començar a tornar a contar històries a través de documentals. I jo en Los Cosillets sempre havia tingut certa fixació per temes familiars i trobava que se li podia trobar la manera d'explicar que mos pogués fer veure un documental que veuríem sobre les Seychelles, per exemple. I això va ser com un primer plantejament. Com explicar-ho que si és, si nosaltres no fóssim illencs i tinguéssim aquests codis que impliquen un que si és, o la gent que envolta un que si és, o aquelles persones que coneixen que s'hi ha dedicat. I vàrem intentar veure si aquest projecte era un projecte que podia interessar les persones o podíem aportar alguna cosa a les persones que ho mirin, que és com sempre un nostre termòmetre a l'hora de decidir si intentem o no finançar un projecte.
I ha funcionat?
Sí, i hem tingut un suport, a més, molt agraïts de l'Institut d'Estudis Baleàrics, del Consell de Mallorca, i Vetres va tornar a participar i Vetres sempre ens ha recolzat molt a nosaltres i en aquest cas ho han tornat a fer i molt contents.
Quan dius que és una vinculació familiar, mos pots explicar quina és?
Sí, això anava a demanar, perquè no ha dit una fixació, però és un vincle ben estret.
Sí, total. De fet, bé, el vincle és que el meu conco Mateu Coll, va ser una de les persones que va recuperar el que sí és això l'any 81 o 80-81 i ma mare en aquell cercle tenen molt bona amistat encara ara i de fet és una d'aquelles coses que t'enriqueix la vida com veure aquest vincle entre ells i ma mare tot d'una s'hi va apuntar. Ma mare era balladora de sempre, molt bona pel que diuen, i tot d'una s'hi va apuntar i res, i se va donar la circumstància que això, com ma mare ja estava entrant de la trentena, hi havia dues lotes més que estaven dins d'aquell cercle i ma mare els hi va demanar si podia ballar ella perquè era la més gran i estava casada i va resultar que estava embarassada de jo som només de març i això és més d'agost, vull dir que era poca cosa, ella ni n'era molt conscient i clar, diguéssim que jo som el primer home que va ballar la dama, que por llances i una cosa que també sobtaria.
Exacte. Ara,
tot i que se pot, però sobtaria. I res, aquest vincle també que fa que jo després des de molt petita he estat veient tu cosies i els he anat veient així com he crescut o així com m'he anat fent adult. I també te genera aquests diferents records, no?, de cosies i d'anar a veure-los vestits i d'anar per allà per darrere l'igles i que ma mare esperava molt duia a veure-ho i això fa que en el final te plantegis intentar veure com trobeu codis per mostrar tot allò que passa entre el cosies, a més aquí en Celestí que me lo podria explicar millor, però és veritat que se genera un vincle molt fort i molt poètic entre les persones que ballen el cosies i entre les persones que els han ballat o els han volgut ballar. Jo, per exemple, els he volgut ballar i no els he ballat mai.
No, però perquè no has pogut o perquè no has volgut?
Bé, no m'he sabut muntar molt bé, crec, però bé, això és una cosa que a ma mare li hagués fet il·lusió, pobreta, i em sap greu per ella, però no ho he fet. Però és veritat que veient-ho de tan a prop, veus com passa això, com la gent que ho ha estat d'alguna manera s'hi volca, la gent que ho és ho rep i ho intenta transmetre. I en tot això li ficant nebots, nets, fills i filles i tot això, i se genera aquest xum-xum que finalment és molt mediterrani i que nosaltres va ser on vàrem voler estirar aquest filet de veure si podíem explicar-ho que si és i que cada cosier pogués veure l'altre, diguéssim, que això també és un poquet aquestes coses de Mallorca.
No els has pogut ballar, però ara els has fet ballar a tots plegats, per primera vegada en un documental.
Sí, és que això just és una de les coses que jo som molt de la creença que fa un parell de generacions que els illencs han canviat i ja no som aquell illenc tancat i que il·limitat i que lo nostre, jo crec que tot això ho han superat fa temps, però no han aconseguit canviar el relat. I en aquest cas, part de fer aquest documental també era de poder mirar els cosies dels altres pobles i veure que hi ha moltes coses en comú o fins i tot que una persona d'un altre poble expliqui sentiments del teu poble, diguéssim. I això per jo era trobar aquesta manera més preventura generosa de mirar-mos i que després jo he constatat que ells fan, que actualment se fa. De fet, una de les, crec que de les anècdotes més bones que tinc d'aquest documental és que varen ser n'Àlex Gomis, director d'Overbooking i de Pedro i Oli, admirat i càmera principal d'aquest documental, en jo, era un Montuiri, i era una baixada d'un dimoni, que tots els lots i els lots corren, molt contents i molt falaguers. I mos varen avisar que allò era una estampida. I nosaltres, a los nostres 40 i pico, vam trobar que teníem experiència bastament.
Que no seria per tant.
Per estar allà, pinxo, tata. La qüestió és que, clar, en pocs minuts estaven tots dos en terra, De fet, hi ha un plano que surt...
Càmeres i tot.
Sí, hi ha un plano que surt...
Que posa tropell.
Sí. Que varen conservar, que la càmera que fa com un 360 graus.
El vera.
I jo, quan estava mig tombat en terra, com un poc que no sabia de per on venia, m'ha passat un al·lot i m'ha dit rompreu la festa, a la qual cosa jo li vaig dir tens tota la raó, perquè jo havia fet tot allò que he criticat tota la vida, no?, de posar-te per mig. Però qui me va recollir varen ser dos cosies de l'Aró que pareixia com sortit d'una rondalla, perquè eren com en Bernadet i el seu germà, com tots dos guapíssims, altíssims, i m'han pegat estirada, i quan m'haig aixecar, va ser com allò que te trobes com si t'ha agafat el teu germà gran quan t'he petit.
I la càmera no va acabar tan bé,
la
no?
La càmera no va acabar tan bé.
No.
Després, de fet, Miquel Ginart mos va acollir que seva per beure un tassó d'aigua i curar molt les ferides.
Joan, és que això passa. En Joan també ha estat cosier, i ara és mestre cosier, estudiós de cosier, tant d'altres coses, però és veritat que no tothom pot ser cosier, Joan Socies.
Sí, la veritat és aquesta. En el final són 6 o 7 persones i no hi ha lloc per tothom per poder ballar. Però jo crec que en Toti, si ja va ballar dins la panxa de sa mare, ja pot donar per satisfet.
Perfecte, exacte. Però sí que és veritat que ara, per exemple, a Montuïri hi ha moltes ganes de que si hi ha relleu qualque dia de cosies, que és un tema que ara no obrirem, veurem qui seran els nous cosies. I jo crec que hi ha moltíssimes ganes, Joan, no va, de joves nous.
Sí, sí, això és una cosa que així com abans, Ventura fins l'any 80, quan hi va haver les recuperacions, era una cosa que ningú volia fer, com la figura del dimoni mateix, que ningú volia fer de dimoni, i ara tothom vol ser cosier, tothom vol ser dimoni. S'ha canviat les tornes i la festa... ja tothom la té assumida com una cosa essencial, imprescindible del seu poble. I un poc en el documental se veu això, aquest sentiment que tots els pobles, ja sigui Son Sardina, o sigui Pollença, o sigui Montuïri, hi posen.
És que sí, arreu sa vida gira en torn de Sant Antoni, en els pobles que hi ha cosiers, sa vida gira en torn dels cosiers.
Sí, sí, jo això de més m'ha fascinat. A més, en Joan ho conta d'una manera molt sintètica en un documental, però aquesta sensació de col·lectivitat, jo, en aquesta contemporaneitat nostra d'anar tota, d'enganxar-se tots en un mòbil, de que no sabem quina gelateria hi ha en un centre de Palma, aquesta sensació de col·lectivitat, d'energia comuna, a tots els pobles crec que està més que constatada. Però Montuïri part té un seguiment d'una multitud de gent i de gent molt jove que porten moltíssima energia i que te recorden, per un costat, que aquests costums que tenim vinculats a la cultura són fràgils i no els podem oblidar i no poden deixar de participar si volen que segueixin formant part d'un nostre batec d'allò que també és lúdic.
Montuïri Pentura és així perquè, Joan, no s'han deixat de ballar mai escocies, a diferència d'altres bandes.
No, exacte, per el que sabem, de 1750, més o menys, fins a dia d'avui, han continuat, i en gran part va ser, sobretot en el segle XX, per la figura de l'home Joan Niu, que va ser primer cosier i després fubioler, que va mantenir els cosiers com una cosa personal. I aquest fet també ha fet que, així com els altres pobles, en la recuperació, Pentru ja s'havia perdut aquelles ganes de cosiers, a Montuïri, la recuperació dels altres pobles no va fer sinó més que donar força a Montuïri.
Totalment, i aquesta m'agrada perquè en Tati abans ho ha definit com a recuperació dels anys 80, va ser com en els anys 80 aquest fenomen que es recupera molt de cosiers, com per exemple
el Gaida va ser l'any 73, i posteriorment ja varen venir una nova remesa de cosiers d'altres pobles.
Sí, jo una cosa que no havia com verbalitzat mai en tots aquests anys de veure-los i de saber tots aquests fenòmens és aquesta importància del Gaida, de com va estirar. I després una altra cosa que se diu també, o explica en el documental, la necessitat de trobar una identitat que estava perduda. I en aquell moment era necessari recuperar-nos en les coses les que ens poguessin reconèixer en els veïnats i veïnades. I això era molt important. I després, molt important, que també jo és una de les meves reivindicacions a cada documental, crec, que és la importància de... El meu tio Mateu tenia 18 anys quan va recuperar Ocosies. Mm-hmm. 18 anys.
Mm. Jove.
Molt jove. Mm. Gent que assuma responsabilitats molt jove, que són intel·lectuals d'un temps, gent autèntica que llegia molt, que xerrava molt, que intentava tenir moltes experiències vitals per poder entendre un poc què era això de la vida. Mm.
Això mos uneix, perquè el meu tio Toni Rei, en Toni Mateu, va recuperar també, va ajudar a recuperar
Escocietes, poble veïnat del Gaire.
Sí, clar. Que això no hi ha, crec que no és res més generós, no? que fer això amb aquesta intenció, i aquesta intenció de deixar-ho de mullar-ho després, i de no voler d'aquesta figurera d'un temps eliminar-la també, perquè en aquest cas són coses que les fas precisament per la comunitat. I en Joan, per exemple, mos va explicar molt com funciona a Montuïri, com aquest relleu constant de gent que va fent, mesclant energies, perquè això segueix que tinguem d'aquest batec.
I el té, perquè
no...
ho heu pogut demostrar. Us ha costat una càmera, però...
Sí. I va a més.
Sí, i jo espero que segueixin així aquestes coses.
Però, clar, dèiem, no només a Montuïri i el Gaire, a Pollença també comentaves, també hi ha Cossiers a Palma, n'hi ha Campos, n'hi ha Inca, n'hi ha Son Sardina, n'hi ha Son Espanyolet. Ara mos escrivien a Bàrbara, diu, antigament també n'hi havia a Bunyola, n'hi havia Porles.
Sí, a Porreres. Era una cosa que no tenia l'exclusivitat que té ara, és per la manca de competidors, diguéssim. Abans era una cosa que era més representativa, fins i tot el fet de que hi hagués cossiers que anaven a ballar a un altre poble, era una cosa que ara mos pareixeria estranyíssim, com ajuntar, seria com un featuring d'aquests de dos cantants que s'ajunten, però passava, i per ventura en aquell moment no havia passat aquest fenomen que el Gaire també crec que va ser allò que va fer saltar l'alarma, que és lo de com s'havien folkloritzat i com havien perdut el sentit propi d'aquest d'identitat o de generar col·lectivisme o un ritual de pas que això ho han xerrat en moltes entrevistes, que cada any que te trobes en qualcun cossiers és un any més que t'hi trobes i te felicites perquè t'hi has tornat a trobar. I a vegades que els veus gent d'un any per l'altre, però cossiers te recorden que l'any passat mos varen veure, o com mos varen veure fa mig any, o mos varen veure l'hivern o l'estiu. I aquests rituals de pas, si dus un nin o una nina amb la mà o amb braços, fa que aquest ritual també passi generació en generació.
Clar, són records, vivències. Jo em fa 29 que ball.
Què dius? Deu ser dels més vells?
N'hi ha un parell de més vells, eh?
Sí. No ho dic per ser edat, ho dic perquè fa molt d'any que els de balles.
El Gaire som ara la generació més vella, els més vells som la generació més vella que hi ha, és a dir, d'aquí dos anys que van de ballar. Jo no sé, Joan, si tu ho enyores molt, perquè jo d'aquí dos anyets m'hi trobaré.
Claro.
Sí, qualque vegada me tornaria a sortir a raula, jo.
Sí.
Bueno, Joan, nosaltres te vàrem fer sortir una altra vegada gràcies a aquests vídeos magnífics que mos vares enviar, perquè jo he de dir que nosaltres hem tingut molta sort amb el material d'arxiu, hem trobat gent super generosa. Vull nomenar sobretot en Joan Galmés, que va digitalitzar tot l'arxiu de Naina Sansó.
Sí, perquè és de Manacor, no, ara en parlarem, sí, perquè també són molt importants.
Sí, i mos va cedir aquest material, mos va ajudar molt, però també mos va ajudar totes les cintes que tenia en Joan Socies, que fliparíeu, perquè són vídeos... Veu, n'hi ha un moment que el veus a ell ballant i són vídeos magnífics, d'aquella època en què la gent no estava avesada que els gravassin i tothom és supernatural, i és un altre món, és un món que, a més, se'ns ha com extingit amb aquest segle XXI tan mogut i això.
Clar, el Gaire, nosaltres haurem estat a la colla que segurament haurem ballat més, perquè mos hi posàrem en 19, 20 anys, jo ara en tenc 48, i el Gaire mos jubilem en 50,
sí?
51,
sí?
I clar, haurem estat a colla que haurem ballat més.
Que bé.
Que
sí. Molt bé, doncs avui Cossiers amb en Toti García i en Joan Socies.
Pensar i contestar, tot és començar.
Ah, mira, ja que sou aquí avui, Tot i Joan, vos farem una prova relacionada amb els cossiers. I començarem per tu, Tot i, que te toca en aquesta prova.
Vinga, tens, Tot i, 30 segons per enumerar pobles de Mallorca on, evidentment, se ballen cossiers.
Temps.
Montuïri, Algaida, Pollença, Alaró, Manacor, Campos, Solla, Inca, Son Espanyola, tens una barriada, va. Son Sardina, i crec que me falta qualcun. He dit Pollença?
Sí.
Perquè me fan... no me deixen tornar. Crec que ja més o menys.
Palma,
que sí, que ballen sí. Dia 31.
Exacte.
I me'n falta algun.
Tendríem 11.
Crec que no. Se n'ha deixat qualcun, Joan?
No, crec que no.
Crec que no.
Els actuals, crec que no.
Molt bé, Tati. Sí, perquè d'entits segurament en trobaríem qualcun més quan dèiem. Sí. Molt bé, Joan, és el teu torn. Amant que te tocarà.
Vinga, Joan, tens 30 segons per dir noms de la indumentària del vestit de cossier.
Ah, mira. 30 segons, temps.
Espardenyes, calces, cascabells, calçons amb bufes, faixa, camisa, roquet, capell, macada, cintes i mocadors, papaguera, i crec que poca cosa més queda.
Per mi la faixa t'ha faltat.
L'ha dita.
Ah, l'ha dita.
Calces, les has dites?
També, sí.
Que difícil.
Sí, sí,
sí. Que bé, Joan. Jolín.
Ben fet.
Els calçonets.
Fantàstic.
Bé, i que els són blancs, també.
Home, sí, si volen, sí, això ja és opcional.
Això cadascú, sí.
Fantàstic, aquesta ha estat la primera prova i en tenim una altra.
Guanya qui la sap més llarga.
Molt bé, ara vos faran dues preguntes per amb relacionades amb sos cossiers i tot, i començant per tu, Començant per Alaró, som molt de la festa, els alaroners, no sé si ho saps, però sí que em dic que les festes patronals se fan anualment per Sant Roc, sí. Dia 16 d'agost, que ballen els cossiers d'Alaró. Però juntament amb Sant Roc són copatrons de l'Aró, Sant Antoni i Sant Sebastià també, i també se fan festa per Sant Pere. Avui hem trobat aquesta dita que voldrien demanar-te si sap completar-la sobre l'Aró. I diu així: a l'Aró són llevats agres, ja ho haureu sentit contar, ells volien baratar el Sant Crist amb...
estovaies, toti o pastanagues.
Jo crec que estovaies.
No!
Perdoneu.
És molt difícil aquesta, no? Era difícil.
Ho he com fet ballar dins el cap, però no ha sortit.
Diu, a l'Aró són llevats agres, ja ho haureu sentit contar, ells volien baratar el Sant Crist amb pastanagues.
Bé,
aquesta dita hem trobat. A l'Aró també molt important, els cossiers.
Sí.
Segona pregunta per tu, Toti. Ara parlant dels cossiers de Manacor, perquè varen ser tres dones les que varen fer possible l'any 1981 la recuperació dels cossiers de Manacor. Varen ser na Maria Galmés, na Maria Coloma Gelabert i na Maria Sansó, amigues manacorines de tota sa vida, que varen coincidir estudiant magisteri a la Universitat de les Illes Balears i a l'assignatura de Cultura Popular. Va ser el seu professor, en Vial Majoral, que les va ensenyar a descobrir la història dels cossiers, sobretot del Gaire i de Montuïri. D'aquí que decidiren fer un treball de recerca sobre les danses tradicionals de Manacor i varen topar en sos cossiers. I varen topar que l'any 1952 era el darrer any que tenien constància que haguessin ballat els cossiers de Manacor. Però no va ser en el carrer, sinó a la plaça de Torres de Palma. I te volen demanar si saps per què se va fer aquella ballada.
I d'oi tot, i va ser motiu de la visita de l'etnomusicòleg Alan Lomax per la mostra de danses folklòriques, o va ser motiu de la correguda de Dominguín a la plaça de Torres de Palma?
Alan Lomax, personatge imprescindible de la història del segle XX de Mallorca.
Efectivament, molt bé.
En Dominguín no.
No era per una correguda de bous. No. Era per Alan Lomax, que se li va fer posta una trobada.
Sí, però perquè ell va generar aquest interès. És que és un personatge extraordinari, sí, sí, que, a més, ha deixat constància d'un munt d'arxiu que el tenim a Chicago i que és d'aquí, però que està allà a Chicago. Nosaltres hi vàrem fer feina també en un documental Pedro i Oli, que també vàrem fer feina amb aquests cants de camp, aquestes tonades de camp. I ell era el que havia enregistrat allò, no només allò, sinó que ja duia una Leica petiteta i anava fent fotografies.
I que paga molt la pena trascarir i recuperar tot aquest arxiu.
Sí, total. Alan Lomax a Mallorca. Exacte. Joan, les preguntes per tu. Ben, començam. La 5UGM, també anomenada Pasco Granada, la segona Pasco, tot i que moltes bandes també se diu Pentecosta, vol dir 50 o el qui fa 50, i és una celebració que fa just 50 dies després de Pasco, se farà just 50 dies. Una festa que se celebra moltes bandes. A Manacor se celebra la 5UGM en la sortida d'escociers, però sap d'on surten escociers de Manacor aquest dia?
I de Joan, surten de Cala Dama o de Ca Mossèn Antoni Maria Alcove?
Ja crec que varen copiar Montuïri i surten de Casa Dama.
Ja hi som, eh?
Heu de saber que Montuïri sempre ho fan, això, que si es deixen qualque coseta...
Exacte. Vull dir, no, tots som els més antics.
Sí, no, no seríem Montuïri.
Sí, exacte.
No faré cap comentari
de les pèrdues. Els estimen com
són. Jo te defens. Segona pregunta. Una hipòtesi és la paraula cossier. Podria venir de cossi, és a dir, de recipient on es fa la bugada. També hi ha una altra possibilitat que vengui del ball d'Escòcil, que seria una deformació del ball d'Escòcia. Però bé, tot això són suposicions, perquè, Joan, no sabem l'origen del nom, en certesa.
No, exacte.
No, no ho sabem. Però bé, hi ha aquestes suposicions. Però la pregunta és més fàcil, perquè ara te volen demanar què hi ha a la rotonda del Gaida, aquella que uneix el Gaida amb Montuïri i que està davant un conegut restaurant, un celler i una botiga de mobles.
No ho sé, el Montuïri és, però nosaltres la coneixem... Per què hi ha en aquesta rotonda? Què hi ha? Un cossier o un dimoni?
Un cossier de marès.
Un cossier que, atenció, mira cap al Gaire.
Clar.
Alerta. Cap a on està. Ara, quan passeu per la rotonda, si tenim qualsevol gent en cotxe, ja vos hi vitxareu que el cossier mira cap al Gaire. Mm. Molt bé, no
que,
tenim...
Que és a 3 quilòmetres, no? O 6 quilòmetres.
Sí, deu a 5 quilòmetres.
I de tot això.
Toti, García, enhorabona per aquest documental. És preciosa, enhorabona. Gràcies.
I gràcies, Joan.
Joan, moltes gràcies, com sempre.
Gràcies.
Una ferrada
gràcies,
forta.
Joan. Gràcies, Toti.
I de fins aquí els cossiers.
I un documental que se pot recuperar a la carta.
I tant, mirau-lo. Ara arriben els serveis informatius i tornen tot d'una.